Informatius UPB. Amb Jordi Urios i Sònia Vallès.
Salutacions i benvinguts, com cada divendres, a un nou informatiu UPB. Amb vos contem l'actualitat dels campus de Vera, Alcoi i Gandia.
Comencem amb bones notícies per a la institució, ja que l'UPB ha sigut inclosa en un nou rànquing, sumant així un altre a la llista dels que enguany l'ha situat com a una de les universitats referents a nivell mundial. Escoltem a Juan Piquer.
Exactament. La UPB es troba entre les 300 universitats amb major impacte social i econòmic del món. Així és atestat el 2022 de University Impact Rankings, amb la seva quarta edició. El rànquing classifica les institucions d'ensenyament superior basant-se en el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, o millor dit, ODS. La UPB s'encontra entre les 100 millors del món en 3 ODS. En qualitat educativa estem en la posició 73, en innovació i infraestructures estem en la posició 75 i en producció i consum responsables en el lloc 94. La classificació realitzada posa de manifest una vegada més l'excel·lència de la UPB, reconeguda per tots els rànquings internacionals de primer nivell. Cal recordar que l'Academic Ranking of World Universities va qualificar la UPB com la millor politècnica d'Espanya, a més d'incloure-la per 17è any consecutiu entre les 500 millors universitats del món.
Gràcies, Juan. Maig és el mes en el que molts i moltes fan la seua declaració de renta, i això afecta també a les empreses i institucions.
La UPB ha presentat la seua particular amb els comptes del passat exercici de 2021. Laura ens conta més en detall com la situació financera de la universitat es troba en un període d'estabilitat.
La Universitat Politècnica de València ha presentat els comptes anuals del 2021. Podem afirmar que les despeses han incrementat en un 7,1% respecte a 2020, fet impulsat per la recuperació de la presencialitat a les aules. No obstant això, d'altra banda, els ingressos han augmentat en un 10,7%. A més, els ingressos recaptats per activitats de formació no reglada superen el 30%. Cal destacar que a data d'avui el romanent de tresoreria de la UPB ascendeix a 107,4 milions, quantitat que procedeix fonamentalment del cobrament del deute històric de la Generalitat Valenciana, que constitueix 74,9 milions, i de la venda d'inversions pròpies, que constitueixen 14,5 milions. El gerent de la UPB, Jesús Marí, assegura que s'ha recuperat la capacitat d'inversió en infraestructures universitàries paralitzada en 2014. A més, adelanta que la resta del romanent s'invertirà en material d'estalvi energètic i generació d'energia neta per autoconsum.
Moltes gràcies, Laura. Esperem que la situació financera positiva facilite la realització de tots els projectes que queden per vindre a la universitat. Bona notícia.
Parlem ara de novetats per al pròxim curs 2022-2023 i és que la UPB amplia la seva oferta de graus. Escoltem a Carles Peris.
Futurs estudiants de la UPB, tenim noves ofertes per a vosaltres. La UPB posa en marxa nous títols de transport, mecànica i matemàtiques. En total, s'espera que, superats tots els tràmits, el catàleg de graus de la UPB pugui ampliar-se en el curs que ve amb 4 títols més. Així, el grau de gestió de transport i la logística formarà a persones que treballaran en la millora del sistema logístic, el trànsit i el plantejament urbà, així com el desenvolupament de tecnologies aplicades a les xarxes de distribució i la cadena de subministrament, entre altres. Per altra banda, el grau d'informàtica industrial i robòtica es podrà cursar tant a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi com a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica, ja que aquest títol s'ofereixen 2 itineraris, cadascun amb 75 places disponibles. I la novetat que arribarà l'any que ve és el doble grau de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica i el doble grau en Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses. Aquests dos títols ofereixen 15 vacants per a les persones que cerquen una rigorosa informació en matemàtiques, una alta qualificació professional i un perfil molt versàtil. Aquestes dobles titulacions responen a una demanda creixent en el món de la ciència, la tecnologia i la investigació amb una inserció laboral molt alta.
Canviem d'assumpte. El projecte Dones de Ciència suma a la seua col·lecció a una nova científica nacional, en forma de mural.
Carles Peris ens amplia la informació.
Així és, tenim un nou mural del projecte Dones de la Ciència. La investigadora Ángela Nieto és la protagonista d'una nova obra d'art al carrer. Ángela Nieto és una de les científiques espanyoles més prestigioses de l'actualitat. La seva investigació ha aplanat el camí per a la comprensió de com el càncer s'estén a altres òrgans per forma metàstasi. En el mural destaca el retrat somrient d'Ángela Nieto, acompanyada de diferents referències a la seva activitat científica i un fons simbòlic que remet al món de la biologia. El nou mural dedicat a la investigadora està situat en el CEIP El Cid, a Mislata. L'artista d'aquesta meravellosa obra és Sara Chorliz. Amb aquesta ja són 26 els murals realitzats en el projecte Dones de la Ciència, una iniciativa que està contribuint des de fa 3 anys a visibilitzar des de centres educatius de València a grans dones, referents totes elles en els seus camps d'investigació.
Amb motiu del 50 aniversari de la UNED, València acollirà la tercera edició d'una jornada que convida a reflexionar.
Laia, conta'ns sobre què es va a reflexionar a aquesta jornada organitzada per entitats ben prestigioses.
Així és, aquest dijous 12 de maig se celebra en la seu de la UNED al CIRA València l'esdeveniment Un món de fusió digital. Es tracta d'una jornada que busca reflexionar sobre la creació, l'educació, la comunicació, la tecnologia, la intel·ligència artificial i els drets. L'edició d'enguany s'organitza coincidint amb el 50 aniversari de la UNED, retransmès per streaming des de diferents plataformes i països, comptant amb personalitats rellevants de l'acadèmia, els mitjans de comunicació, empreses tecnològiques i culturals i humanistes. El propòsit és abordar una nova realitat digital i tecnològica, que ha revolucionat i modificat l'escenari internacional creant nous desafiaments creatius i ètics. Podeu trobar el programa complet de l'edició en la secció Un mundo de fusió digital de la pàgina web oht.uned.es.
Comencem amb l'actualitat relativa al campus de Vera i ho fem amb noves formes d'habitatge dissenyades per estudiants del campus.
Juan Piquer ens amplia la informació sobre aquesta casa del futur.
L'equip Azalea UPB presenta l'innovador habitatge sostenible i modulable que competirà a Wuppertal, Alemanya. Aquest equip ha presentat un innovador prototip d'habitatge sostenible i modulable ideat especialment per al barri del Cabanyal, València, i amb el qual, al mes de juny, participarà en el Solar de Caldón Europe 2021-2022. Aquest és l'únic equip espanyol que ha plegat a la final, promovent la investigació i el desenvolupament d'habitatges eficients i sostenibles. L'escalà era l'espai que es respectava entre les antigues barraques del Cabanyal per al seu manteniment de la coberta. Un espai que ara Azalea ha reinterpretat integrant-lo en el seu prototip, sent aquest un espai que millora la ventilació, la il·luminació i al mateix temps afavoreix la creació d'un microclima en tot el barri.
Gràcies, Juan. Per a la setmana que ve, esteu preparats perquè el campus de Vera acull un dels esdeveniments més importants de l'any, la 20a edició del Fòrum d'Ocupació i Formació Permanent de la Universitat Politècnica de València.
Els estudiants tindran l'oportunitat d'interactuar amb 135 empreses que ofereixen oportunitats laborals i pràctiques. Les jornades, a més, comptaran amb 15 taules redones integrades per 70 empreses, on debatran sobre aspectes d'ocupació.
I, a més, vos contarem la informació de primera mà, amb un especial dedicat a aquest esdeveniment. El dijous pel matí podreu seguir l'actualitat de la jornada mitjançant les nostres xarxes socials.
@labdeso.candia en Instagram i Twitter. Recordeu, labdeso.candia.
Ens traslladem al COI per a parlar de l'esdeveniment que va tindre lloc ahir dijous, el Fòrum d'Ocupació Job Talent.
Una trobada entre empreses i futurs treballadors en la qual inclús hi havia un escape room. Veritat, Laura?
Ahir dijous 5 de maig es va celebrar el Fòrum d'Ocupació al campus del COI, on va haver-hi una ampla programació amb la finalitat de poder aportar un ambient de relacions laborals on l'alumnat tingui la capacitat de donar-se a conèixer a les empreses participants. Es van desplegar numerosos estands de les empreses col·laboradores on poder deixar currículums. Van poder gaudir d'atenció personalitzada en orientació sobre eixides professionals o fins i tot participar en un escape room després de fer-te una foto per al teu currículum. A més, el campus disposa d'una eixida al Fòrum d'Ocupació de Vera el dia 11 de maig. Si teniu interès, podeu contactar amb la casa de l'alumne del campus del COI per reservar una plaça al bus. Per últim, cal destacar que el dia 12 es proporcionarà un taller des de les 9 fins a les 2 del migdia, 5 hores en les quals aprendràs a crear el teu portafoli personal com a element gràfic.
Moltes gràcies, Laura. Una de les activitats organitzades ha sigut un concurs d'Elevator Pitch, és a dir, una exposició d'un minut en la que explicar el teu projecte a la persona que tens al costat.
La guanyadora de l'Elevator Pitch 2022 ha sigut Lucía Redondo, alumna del grau d'Enginyeria de Disseny Industrial. Això ens ha contat als micros de l'informatiu UPB.
Hola, buenas. Pues la experiencia en el Foro de Empleo del Campus de Alcoy ha sido más que gratificante e inesperado el hecho de ganar el Elevator Pitch. Ha sido toda una oportunidad para presentar mi proyecto, que es un proyecto de interiorismo de un espacio coworking para la comunidad universitaria. Y bueno, todo consiste en fomentar la idea de las relaciones, de trabajar en equipo, los equipos multidisciplinares, la diversidad. Y eso lo vamos a encontrar fuera en cuanto salgamos de la universidad, en las empresas. Entonces, qué mejor que tener ese espacio y ese punto de encuentro para fomentar todas esas capacidades de trabajo en equipo ya desde nuestra etapa como estudiantes. Y bueno, pues también hemos hecho un poquito todo esto toda la mañana, el conocernos con las empresas. Y este tipo de eventos pues al final hace más fácil el hecho de dar el salto al mundo laboral, que a veces da un poquito de miedo. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia y estoy muy contenta.
Tornem ara amb Laia per a que ens parli sobre els premis atorgats per una de les institucions referents al món de l'enginyeria. Conta'ns.
La Real Acadèmia d'Enginyeria, amb el copatrocini de la Fundació Pro Rebus Academiae, convoca els premis Agustín de Betancourt i Molina i Juan López de Peñalver per a l'any 2022. Aquests premis es destinen a investigadors i investigadores i professionals en el camp de l'enginyeria que l'1 de gener de 2022 tinguin menys de 40 anys d'edat i que mantinguin vinculació amb Espanya, on hagin desenvolupat la part significativa dels seus treballs. Les propostes i sol·licituds es remetran preferiblement via correu electrònic a secretaria@raing.es, indicant alternativament en assumpte Premio Betancourt o Premio López de Peñalver, abans del 17 de juny de 2022, i la concessió de cadascun dels premis s'acreditarà amb un diploma i una placa.
Gràcies, Laia. Passem a la cultura de la mà de Surprise, una obra de teatre interpretada pel grup Lepsa. Escoltem a Juan Piquer.
Així és. El pròxim 18 de maig, a les 7 i mitja de la vesprada, en el Centre Cultural Mario Silvestre, us espera Surprise, una obra de teatre del grup de teatre Lepsa, que ens conta les diferents històries en un bar. Però què passaria si totes sucedeixen alhora? El bar de Conchi i Maxi serà el niu d'un tornado de successos que no deixaran a ningú indiferent. Així que ja saps, el dimecres 18 de maig, a les 7 i mitja de la vesprada, en el Centre Cultural Mario Silvestre, a Alcoi.
Gràcies, Juan. I acabem amb Alcoi amb bones notícies, ja que les paelles tenen una nova data.
I una data que serà ben pròxima. Tragueu el calendari i apunteu. Conta'ns, Laia.
Després d'ajornar la festa de les paelles a causa de la pluja al març, aquestes se celebraran finalment el divendres 13 de maig. La jornada començarà a les 9 i mitja del matí en la plaça Ferrandis i Carbonell amb un esmorzar. A les 10 i mitja se celebrarà la gimcana amb xocs preparats per delegació d'alumnes. I a partir de les 12 i mitja del migdia es permetrà l'accés a la glorieta per a la celebració de les paelles. Per accedir a aquesta serà obligatori presentar el carnet de la UPB o demostrar que es té accés a la intranet.
Arribem al nostre campus i ho fem per a parlar del Fòrum d'Ocupació Gandia E3, que també va tindre lloc ahir dijous.
Y nada más, os deseo un gran éxito, seguro que lo va a ser. Me voy a quedar un rato con vosotros y bueno, y con esto pues declaro inaugurado el Foro de Empleo y Emprendimiento de este año y espero poder venir en años sucesivos si no hay algún compromiso de agenda de estos. El de este año era complicado, pero bueno, he podido excusarme. Muchas gracias y mucho éxito.
Així començava l'acte, amb la participació de Jesús Alba, director del campus de Gandia, Javier Nogueroles, mànager de l'equip networking Safor Connecta, Vicenta Ferrer, regidora delegada de l'àrea de Polítiques Econòmiques, Comerç, Indústria i Innovació i José Capilla, rector de la UPB.
Hem volgut conèixer de primera mà les seues impressions sobre la jornada. Escoltem a Jesús Alba.
És un dia d'orgull perquè han aconseguit juntar tot el talent que hi ha en l'empresariat, en els emprenedors i en la Universitat Politècnica. Al voltant de 500 persones empresariades estan així ara mateixa, han batut tots els rècords d'assistència que mai han tingut en la presència més del rector i clarament ens estem assentant com a referent en tota la comarca i segurament en totes les comarques centrals en el tema d'emprenedorisme.
En la línia de Jesús Alba s'ha expressat José Capilla, el rector.
Bueno, es una expresión del compromiso que tiene la universidad de servicio a la sociedad, de dar la mejor formación posible a nuestro estudiantado, generarle las mejores oportunidades de vida posible y con eso retornar a la sociedad todo lo que de alguna manera la sociedad está invirtiendo en nosotros. Tenemos esa obligación y demuestra además un compromiso que la Politécnica ha venido desarrollando durante muchos años, que es de estar pendiente de lo que la sociedad necesita, que eso no siempre ha ocurrido en el mundo académico, pero nosotros estamos ahí. Y desde luego quiero aprovechar para felicitar a la dirección del campus por, bueno, la excelente organización, puesta en escena y la capacidad de convocatoria que sin duda tienen con la cantidad de empresarios y emprendedores que han podido reunir aquí. Yo creo que es un ejemplo de por dónde tenemos que ir.
Com comenta José Capilla, els assistents ens van poder trobar amb una gran quantitat d'empreses en una jornada en la que es va poder gaudir d'un elevator pitch, una taula redona baix el nom d'Emprenedoria a la Safor i després dos xerrades de la mà de Pablo Matesans i Cipri Quintas.
A la taula redona han participat Rubén Santos, CEO de la franquícia de pizzeries del Poble, Charo García, de Fundació Espurna i David Pistoni, CEO de Celeros Hyperloop.
El seu projecte de tren levitant, preparat per a circular fins a velocitats de 1.000 km per hora, va començar com una start-up de la mà de la UPB. Pistoni ens ha deixat aquestes declaracions sobre la importància de jornades com aquesta.
Yo creo que sí que son muy importantes de cara a conectar a los emprendedores con la universidad, con las grandes empresas que pueden apoyar esos proyectos. Y me parece una iniciativa muy potente y la verdad es que hemos disfrutado participando.
També hem rebut la visita de Lola Salvador, vicerectora d'Ocupació i Formació Permanent, que com escoltem es va emportar una bona impressió de la jornada.
Bueno, la verdad es que me ha encantado. En este campus es la primera vez que venía a este campus a un foro de estas características donde todo el tema de empleo, emprendimiento y empresas están en perfecta sinergia. Y bueno, y yo espero que a partir de aquí salgan muchas oportunidades para nuestros titulados. Acabamos de ver algunos proyectos de algunos estudiantes, incluso de segundo curso, francamente interesantes. Y yo supongo que a lo largo de la jornada y con toda la actividad que tiene este campus de Gandía a través de sus programas de cátedras con empresas y de innovación y emprendimiento, salgan excelentes resultados y excelentes oportunidades para todos.
Als projectes d'alumnes als que feia referència la vicerectora, ens hem volgut apropar per a conèixer-los de primera mà. Javier Egea és alumne del grau en Tecnologies Interactives i ens ha parlat del projecte que ha presentat junt a companys de la seva titulació. El projecte CAF.
Sí, bueno, pues el CAF es una automatización del transcurso de todo el proceso de las pastillas desde que llegan al hospital hasta que llega a la habitación del paciente, para que no pueda haber ningún tipo de equivocación, porque todo está integrado con un sistema automatizado, controlado por un cerebro central. Todo esto llegaría a la habitación directamente del paciente, se abre con su tarjetita, se coge su pastilla asignada y sin error ni nada. Eso fue porque vimos el problema de que hoy en día en los hospitales se reparten en vasitos, se reparten en tiras de cero y tal, entonces nosotros dijimos, no puede ser, de hecho hay casos reales de gente que se ha equivocado y es gente en caso extremo, porque está en un hospital, no podemos tener esos errores. Así que con este sistema el error se minimiza hasta un 1%, nada, todo automatizado, hasta la llegada a la habitación del paciente.
Tant de bo arribe a bon port la iniciativa dels alumnes de GTI. Tornem a escoltar ara a Lola Salvador, perquè ens ha deixat un missatge per als oients.
La setmana que viene, el 11 y el 12, estáis todos invitados a acudir a València. La de València cumple 20 años, vamos a celebrar cumpleaños y después de 2 años de pandemia, pues tenemos muchas ganas de celebrarlo presencialmente, con lo cual estáis todos invitados.
Sembla que fa olor a cel·luloide. Qui pot ser, Sònia?
Elemental, estimat Jordi. No pot ser una altra que Laura Crespo, corresponsal del CT Art.
El pròxim dimarts, el Cineclub aposta per No estimaràs, de Krzysztof Kieślowski. Una projecció romàntica amb una perspectiva voyeur i un plantejament pròxim a Malena, de Josep Tornatore. Però aquesta obra no es desenvolupa un poblet de la costa italiana, sinó un bloc d'edificis a la ciutat de Varsovia. No obstant, els personatges són molt semblants. Tomek, un jove que s'obsessiona amb una veïna, una dona major que ell. Una relació poc probable de consolidar, tenint un telescopi com a intermediari d'ells dos de finestra a finestra. No quedarà altra que enginyar-se-les incansablement per apropar-se a ella, fins que l'obsessió acaricie el límit psicològic.
I acabem l'informatiu d'aquesta setmana, novament, amb una entrevista.
Una entrevista amb ocasió del taller que vam gaudir dilluns al campus contra els discursos d'odi racista. Jordi, et deixa amb elles.
Gràcies, Sònia. I com no, recordeu seguir-nos a les nostres xarxes. @labdeso.gandia en Instagram i Twitter. Recordeu, @labdeso.gandia. Adeu i fins a la setmana que ve.
Les entrevistes de l'informatiu UPB amb Jordi Urios i Laia Duarte.
Salutacions a tots des dels estudis del campus de Gandia i benvinguts al nostre espai d'entrevistes.
En aquesta ocasió ens trobem aquí per a parlar d'una banda amb Cèlia Serrano de la ONG Aliança per la Solidaritat. Bona vesprada, Cèlia.
Hola, buenas tardes.
I d'altra banda tenim a Marcela Bahamón i Susi Fernández, de l'Associació Intercultural de Professionals de l'Habitatge i Cures. Bona vesprada a les dos.
Bona vesprada.
Hola, buenos días.
Parlem amb elles amb motiu del taller que ens han oferit avui al campus, baix el nom de Taller contra el discurs d'odi racista, organitzat per aquestes dues associacions en col·laboració amb l'Assemblea Feminista del campus.
Abans de tractar el contingut del taller, cal mencionar que aquest espai va inclòs dins de la campanya Atravesades por las Palabras. Ens agradaria saber en què consisteix aquesta campanya i com va sorgir.
Bueno, Atravesadas por las Palabras es una campaña que ponemos en marcha desde Alianza por la Solidaridad junto a varias asociaciones de mujeres migrantes como es AIPIC, la asociación que acabáis de mencionar, Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, y por ejemplo también Mujeres, Voces y Resistencias. Y es una campaña que tiene el objetivo de hacer reflexionar a la sociedad sobre cuál es el papel de cada una respecto a los discursos de odio racista, ¿no? Y lo que queremos es pues concienciar de que está en la mano de diferentes actores y actrices clave el parar estas violencias que al final acaban impactando sobre todo en la vida de las mujeres migrantes. Y sobre todo lo queremos hacer con... queremos que sean las propias protagonistas las que sufren estas violencias en primera persona, las que pues lleven a cabo estas acciones desde sus propias demandas, reflexiones y vivencias.
Bé, com vos comentàvem, este taller contra el discurs d'odi racista precisament va dins d'esta iniciativa de Atravesades per les Paraules, Atravesades per les Palabres. Anem a parlar ara del contingut del taller i, bé, després d'haver assistit, jo crec que un se n'adona d'una cosa i és de la quantitat de tòpics que hi ha sobre les facilitats que tenen els immigrants que arriben a l'estat espanyol. És una mentira que siga fàcil accedir a tindre els papers, és un d'aixòs tòpics, o volem saber també quina és la realitat d'aixes ajudes econòmiques que diuen que els immigrants viuen d'elles. Marcela, Susi, comenteu-nos sobre estos tòpics.
Bueno, uno de los tópicos que hay y que están relacionados precisamente con los prejuicios sociales es que las personas inmigradas vivimos de las ayudas, ¿no? Y claro... Es totalmente ilógico porque para poder acceder a cualquier ayuda, subvención pública y hasta privada, porque a veces hasta las mismas ONGs te exigen requisitos para mostrar que cuánto tiempo llevas en España, en qué circunstancias vives, te piden una serie de requisitos que empiezan por el mismo certificado de empadronamiento cuando hay muchas personas que ni siquiera se han podido empadronar por no tener documentación en regla, bueno, por sus circunstancias, porque no tienen cómo pagarse un piso directamente, cómo hacer un contrato de alquiler y bueno. Entonces... visibilizar estas situaciones que lamentablemente se replican a través de los medios de comunicación, para nosotras es todo un reto, porque es luchar contra medios de comunicación, contra bulos que se multiplican a través de los WhatsApp, de tantos medios de comunicación que están surgiendo ahora mismo. Para nosotras representa un reto, y lamentablemente dentro de las mismas personas inmigradas que llevan muchos años acá, que ya tienen la documentación en regla, también para nosotras es sensibilizar a estas personas que también han pasado por circunstancias de inmigración, que no han tenido la documentación en regla y que son conscientes de que eso es mentira, ¿no? Y bueno, es todo un reto para nosotras.
No, i realment ens adonem tots de que la burocràcia és complicada quan ens enfrontem a ella, i per descomptat això també és extensible a la situació de les persones migrades. Jo m'agradaria fer una xicoteta reflexió, ho heu comentat en el taller i efectivament és una cosa que ens ha cridat l'atenció a molts, que és la prova de que se pot respondre ràpid en temes burocràtics amb el cas de la guerra d'Ucraïna. Que ràpid es mobilitza la gent quan, bueno, n'hi ha algun interès de pel mig. Jo crec que és necessari fer una crida a que la solidarització és sempre positiva, però s'ha de fer en totes les persones que travessen situacions de precarietat, especialment guerres, no només com diuen alguns periodistes, estos niños que tienen los ojitos azules y que tienen las pieles blancas.
Clar, i parlant ara d'això, que es mostra als mitjans de comunicació, també podem veure als mitjans que es tracta sempre, que sempre destaquen, no, la nacionalitat a l'hora de parlar d'un delicte, que hi ha un clima constant de crispació, de crisi darrere de crisi, i que això no fa més que generar odi. Llavors, vosaltres què proposeu per a tractar aquest tipus d'informacions? Ens fa falta apropar-nos a la realitat de les persones migrants?
Las propuestas que nosotros hacemos para que dejen de existir esta clase de divulgación de una manera inadecuada, porque el hecho de que tú vengas de un país, que hayas nacido en un país o en otro, no te hace una persona buena, mala, hablándolo así de manera extrema, ¿no? No te hace mejor o peor persona. Pero el hecho de que tú hayas nacido en un lugar determinado no hace que seas un delincuente o no. Entonces nosotras lo que proponemos a través del decálogo de estas propuestas es que los medios de comunicación se sensibilicen, y qué mejor que empezar por las profesionales, las personas que están empezando a formarse en estos medios de comunicación, para que empiecen a cambiar este discurso. Para que empiecen a sensibilizarse, porque detrás de un profesional hay un ser humano sensibilizado o no. ¿Qué está pasando ahora mismo con los profesionales de los medios de comunicación, lamentablemente, en general? Pues que avalan los discursos de odio de los, por ejemplo, de los políticos. En general, cuando empiezan estos políticos a hablar de bulos, a hablar de cifras, de estadísticas, y los comunicadores, las comunicadoras profesionales no se toman en la labor, no se toman el trabajo de investigar si eso que está diciendo esta persona, que es un político elegido con voto popular, si esta persona está hablando sobre qué fundamentos. No se cuestiona, se multiplica ese discurso, porque, como lo decía en la charla, lamentablemente el discurso de odio vende, es lo que vende, ¿no? ¿Y qué hay detrás de ese profesional? ¿Hay una persona que tiene una sensibilidad o no? Si un periodista no se cuestiona que un político esté dando un discurso de odio, no va más allá, no investiga, no indaga, ¿no? O a través, detrás de una noticia de una banda latina, ¿no? Pueden haber sido dos chavales que por su forma de vestir o porque iban ya con otro grupo de amigos, ya los encasillan en que formaban parte de una banda, y vuelven a sacar noticias de hace años que ni siquiera están vigentes, y vuelven otra vez a sacar esos mismos prejuicios y vuelve a jugar, ¿no? Cuando una sociedad no está preparada para recibir a personas de otro país, cuando España lleva ya más de 30 años recibiendo a personas de otros países y que históricamente venimos de otras culturas, es una sociedad que se ha formado de otras culturas, Es irónico y es ilógico que no miremos atrás y cómo se aproveche todo este valor que traemos las personas de tantas diversidad de culturas. Uh-huh. Y es eso lo que proponemos, que se mire a fondo, que se deje de ir a la inmediatez de la noticia, porque ahora es como, ¿qué medio de comunicación saca más noticias en un día? Y es la rapidez, pero no se va al fondo, no se va al trasfondo, ¿no? No se investiga, no se indaga, pareciera que ahora los medios de comunicación son solo titulares y no hay nada en el fondo. No se investiga, no se mira si realmente es un bulo o no lo es, y muy pocos medios de comunicación lo están haciendo.
Ens fa falta aplicar-nos el conte. I comentaves d'eixe decàleg de propostes per als comunicadors. Pot ser dir totes les propostes no, perquè segurament siga una llarga llista, però alguns elements destacables, algunes normes d'este decàleg que proposeu, que considereu que siguen destacables i que siguen importants d'aplicar a l'hora de generar informació o de fer eixos titulars dels que vivim avui en dia.
Pues una de esas propuestas es, por ejemplo, que se contraten a personas racializadas que se han formado aquí o que homologan sus títulos, porque ese es otro dilema que se tiene, que las personas que se han formado en América Latina, por ejemplo, homologan su título, aun siendo aceptado, es como que, vale, es que ese título ha sido adquirido en América Latina y como que no vale igual, entonces igual si te haces un máster, tal.
Sí, pasa sobre todo en los metges y en la sanidad, es muy notorio de que cuando arriba una persona de América Latina que es metge, digo, ah, pero tú eres metge, sí, no, yo me voy a traer en la Universidad de Bogotá, me va a decir, ah, bueno, pero es como si te hagueres tres del título en la tómbola, ¿no?
Exacto, sí, sí, entonces, claro, pues que se contraten personas autóctonas en estos medios de comunicación, tanto de radio, televisión, no sé, nosotras mismas también a veces nos hemos planteado empezar nosotras mismas a hacer canales de YouTube de forma más organizada, pero claro, no es lo mismo que un medio de comunicación contrate a una persona, por ejemplo, canales como La Sexta para ser más explícitos o, uh-huh. o Radio Televisión Española o qué sé, la Cadena SER, tantos medios de comunicación que hay y volvemos a lo mismo, hay muchísimos profesionales racializados que se podrían contratar en estos medios de comunicación, pero que ni siquiera se tienen en cuenta. También, por ejemplo, hasta en las tertulias, ¿no? Para hablar de una persona inmigrante, no invitan a una persona inmigrada como tal, ¿no? Es curioso porque se habla de la inmigración, no ves a ninguna persona ni racializada, ni experta en el tema porque lo haya vivido, pero siempre es un español muy experto en temas de inmigración, ¿no? Entonces, es que es tan solo como eso, que ni siquiera nos invitan. Por ejemplo, a nosotros cuando se habla de trabajo de hogar y cuidados, nos invitan para contar una historia desde el lamento, ¿no? Cuéntanos cuánto has sufrido, ¿no? Y luego ya el debate lo hacen ellos. Y nosotras también hacemos un inciso en esa parte, ¿no? Nosotras podemos debatir, sabemos de la problemática, sabemos de la normativa. Cuéntanos, invítanos a un debate. Por ejemplo, en Apunt, en una ocasión nos pasó eso, ¿no? Nos invitaron el año anterior, durante el confinamiento, y luego se quedaron en un debate que nos molestó muchísimo porque hablaban de cosas que ni sabían. Entonces, a la periodista que nos invitó le hice la puntualización y le dije, oye, mira, si nos vas a volver a invitar para esto, no nos invites. Nosotras podemos debatir, tenemos argumentación, conocemos la normativa, perfectamente podemos entrar en un debate. Y sí, lo corrigieron. Este año nos invitaron a un debate, media hora de un programa del Matí, y no, genial. Sí, y entonces, nosotras mismas empezamos a hacer esta clase de visibilizaciones, de sensibilizar, y poco a poco se puede lograr algo, pero sí que hace falta de que los medios de comunicación se lo tomen en serio y que tengan programas ya no especializados, porque si queremos normalizar lo que es normal, porque es que no se está normalizando lo que es normal, que es que España es un país donde vivimos personas de muchísimas nacionalidades, pues que empecemos a participar en programas de medios de comunicación, un periodista, una persona que se haya formado aquí, allí, o en, como sea, pero que tenga la capacidad técnica, formación, y que lo pueda hacer, ¿por qué no?
Per descomptat, i a més això és un tema que s'escampa a la resta de col·lectius i d'associacions i de situacions i de tot, perquè en este país és costum tindre un grup d'opinòlegs que parlen de tot i que realment no saben de res. Li vull donar ara la paraula a Susi per a que ens comente, ja per anar tancant aquesta entrevista, una altra proposta dins d'este decàleg per als comunicadors.
Bueno, otra propuesta sería el cierre de los CIEs. Hay una campaña que se llama CIE, ¿no? Es una campaña política que pide el cierre de estos espacios, ya que en estos centros de internamiento de extranjeros encierran a las personas que no tienen documentación en regla. En el Estado español hay 7 centros de internamiento donde se vulneran los derechos humanos de las personas que están ahí.
Els CIE, a més, està bé posar-ho damunt de la taula perquè és un element que nosaltres probablement ens hàgim enterat en el taller, però que desconeixíem la seva existència abans, i és una realitat que està passant i que des d'aquí, des del nostre humil mitjà, doncs, posem damunt de la taula. I ara sí, fins aquí el nostre espai d'entrevista. Moltíssimes gràcies a les tres. Célia Serrano, de Aliança per la Solidaritat. Gràcies, Célia.
Gràcies a vosaltres.
I Marcela Bahamón i Susi Fernández, de Associació Intercultural de Professionals de l'Habitatge i Cures. Gràcies a les dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Des de l'informatiu UPB, com a humil mitjà de comunicació, destaquem la importància del tractament que es fa de la informació per a no contribuir als discursos d'odi. Fins a prompte.
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.